Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Avui al Bon Dia Bona Hora ens centrarem en conèixer de prop la situació dels hotels de Lloret. De fet, al programa d'avui ja teníem previst parlar amb el president del Gremi d'Hotelers, Enric Dotres, i amb l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, sobre aquest tema, però hem de dir que hi ha una notícia d'última hora, i és que el govern espanyol ha ordenat tancar tots els hotels i càmpings en el termini d'una setmana. Segons un ordre del Ministeri de Sanitat Pública, publicada al BOE ahir a la nit, els establiments turístics hauran d'aturar l'activitat en el moment que no tinguin clients, i en cas que tinguin hostes, tenen com a màxim fins al 26 de març per tancar. Valorarem aquesta situació amb el representant del Gremi d'Hotelers i també amb l'alcalde. Confirmarem com està ara mateix aquí a Lloret i també comentarem com afecta les plantilles, ja que els sindicats calculen que 500 treballadors fixos aniran a l'atur, a banda dels treballadors discontinus o eventuals que havien de ser donats d'alta de cara a Setmana Santa. I a més veurem com evoluciona tot plegat, perquè sembla que el confinament, ja estan dient que s'allargarà més del que estava previst, segurament sense una data fixa de retorn a la normalitat, i per tant entenem que preocupació per part del sector turístic de Lloret de Mar. A més, a l'alcalde també li preguntarem pel fet que, tal com va anunciar ell mateix a les xarxes socials, ha donat positiu per coronavirus, tot i que ja no té símptomes. Obrim així el Bon Dia Bona Hora d'avui, divendres 21 de març.
Doncs avui és 20, tot el dia.
Avui és 20, he tingut un lapsus. 20 de març, què més explicarem avui, Josep? Bon dia.
Bon dia, Maria. El Centre Punt d'Equilibri de Lloret de Mar ofereix sessions gratuïtes a través del seu compte a Instagram per seguir des de casa. Sentirem com ho explica la psicopedagoga del centre, Laia Espinosa. El regidor de Patrimoni Cultural, Xavi Flores, ens parlarà sobre una iniciativa del departament. Ofereixen una visita virtual de 360 graus a la Casa Indiana de Can Font. També parlarem amb un membre del grup Maria Dolors, en Sergi García Arpí, perquè la banda té prevista estrenar-se en plataformes com Spotify i iTunes. I tenim previst entrevistar Miquel Ribas Carbó, professor de Biologia de la Universitat de les Illes Balears, que ens explicarà com s'han adaptat per poder seguir amb la investigació que tenien en marxa quan es va decretar l'estat d'alarma.
Doncs tot això és el que us volem explicar en aquest divendres 20 de març, i a més per davant tenim un cap de setmana ben estrany, perquè demà 21 comença la primavera, no? I a més és el primer cap de setmana des que el govern espanyol va decretar l'estat d'alarma, tot i que el cap de setmana passat el govern català ja havia demanat a la població que es quedés a casa. Ànims a tothom, animem a la gent a quedar-se a casa. Estan sortint moltes propostes a les xarxes socials per fer front al confinament de la millor manera possible, però malgrat tot, com fem cada dia aquí, ens interessarem per saber quina és la previsió meteorològica per aquests dies. Ens ho explicarà ara mateix en Miquel Bernis, i també ens fixarem en el que està passant arreu del món, fent un cop d'ull a la premsa i a l'actualitat general. Comencem, doncs, un Bon Dia Bona Hora que fem possible Rosa Giral, Moisés García, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Doncs són les 8 i 4 i, com deia, tenim per davant un cap de setmana ben estrany. Comença la primavera, però l'haurem de veure des de casa, perquè estem en època de confinament, i tot i així volem saber de quina manera començarà aquesta primavera extraordinària, també, per dir-ho d'alguna manera. Miquel Bernis, molt bon dia.
Bon dia, Maria. La primavera ha començat ja aquesta matinada. Avui és el primer dia de la nova estació i començarem aquesta primavera amb un dia una mica més enterbolit, amb núvols prims, que tot i així sembla que seran menys espessos del que semblava ahir i que deixaran passar força el sol en molts moments encara. Esperem que les màximes avui siguin bastant similars a les d'ahir, moltes temperatures per sobre dels 15 graus, però com ha anat passant en dies anteriors, gairebé enlloc s'arribarà als 20. I és que, de fet, aquests pròxims dies més aviat anirem retornant a un ambient més hivernal a mesura que avanci el cap de setmana, però sobretot de cara a la setmana que ve, al voltant de dimarts, dimecres de la setmana vinent, sembla que entrarà aire una mica més fred i tot plegat farà que la temperatura reculi encara 2, 3, 4 graus més, de manera que tornarem a una sensació molt més d'hivern que no pas de primavera de cara a aquest tram final del mes de març. Pel que fa a l'estat del cel, els pròxims dies seran de cel variable. Aquest diumenge fins i tot esperem alguns ruixats intermitents, tot i que s'entreveuen més destacables en comarques del sud que no pas cap a les comarques de Girona. Per tant, sembla que seran més aviat ruixats puntuals que puguin aparèixer sobretot a la tarda. I també dilluns i durant dimarts, dimecres, probablement seguirem parlant d'un temps insegur, mig ennuvolat i amb la possibilitat d'alguns ruixats intermitents. Tot això caldrà anar-ho seguint, però tot fa pensar que el més destacable serà aquesta baixada de la temperatura i aquest inici de la primavera encara molt hivernal que tenim per davant.
Doncs el temps que és boig, i Miquel, gràcies per l'apunt. La primavera ha començat ja oficialment, pensàvem que començava el dia 21, lapsus, ho corregim, ja som a la primavera, però comencem una primavera, com deia Miquel, amb aquest descens de temperatures. Ara mateix, al barri del Rieral, l'estació meteorològica de Protecció Civil marca només 6 graus, la humitat al 96%, i aquí al centre una mica més elevada la temperatura, però tampoc no massa, 8 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Vuit i sis, doncs el que fem ara és fer un cop d'ull al que diu la premsa d'avui, divendres 20 de març, i evidentment tornem a parlar del coronavirus com no pot ser d'una altra manera. Cada dia doncs, veiem com va evolucionant aquesta situació, i en el cas del punt avui el que llegim en el titular és sine die. Els epidemiòlegs preveuen que l'alarma sanitària durarà mesos. Les residències d'avis sense mitjans per respondre als contagis. I diu també el punt que estem a un pas del col·lapse sanitari. A Catalunya la xifra de morts puja a 82. Tot i que malauradament doncs, pot anar creixent encara molt més durant els propers dies. I també hi ha en aquesta portada declaracions de Jaume Pedrós, que és el president del Col·legi de Metges de Barcelona, que diu que hi ha angoixa a molts nivells i que Madrid s'hauria d'haver tancat com es va fer amb Igualada. Jaume Pedrós és qui il·lustra avui aquesta portada, i podeu llegir aquesta entrevista valorant la situació de crisi provocada pel coronavirus, la situació de crisi sanitària. És el que diu el punt avui a la seva primera pàgina, però ens fixem ara també en el que diu el diari de Girona, que se centra en les residències gironines de gent gran, que diu que es blinden. Els diferents geriàtrics de la província es confinen i busquen vies telemàtiques per mantenir el contacte familiar. L'Ajuntament de Girona habilitarà el pavelló Palau 2 per acollir una vuitantena de persones sense sostre. I també fa un crit d'alerta de les entitats socials gironines davant la manca de guants i mascaretes profilàctiques. A la imatge hi veiem la situació a l'aeroport del Prat, i diu que l'exèrcit desinfecta instal·lacions estratègiques de Catalunya. Malgrat les queixes del govern català, l'exèrcit es va desplegar ahir a Barcelona, igual que ha fet a les principals ciutats espanyoles, per desinfectar instal·lacions estratègiques com l'aeroport, el port i les estacions de tren en la lluita contra la propagació del coronavirus. Més titulars en aquesta portada, també es fa ressò el diari de Girona que una dona de 94 anys és la segona víctima a la província de Girona. És aquesta segona víctima quan ahir es van confirmar 47 casos nous a la província i la xifra total d'afectats ja s'eleva a 181. Estem parlant de la demarcació de Girona. També fa un reportatge de l'anàlisi de la situació, aquest rotatiu. Hi ha una declaració d'Alicia Rey, que és presidenta del Col·legi d'Infermers i Infermeres de Girona, que diu que els costa molt trobar material, sobretot bates i mascaretes. Trueta i Dipji i la UDG fan anàlisis conjuntes per detectar casos. És per diagnosticar els contagiats de manera ràpida i poder-los aïllar. I finalment es fa ressò de la picaresca ciutadana i explica el diari de Girona que els Mossos van haver de multar un home a Palafrugell que passejava amb una cabra per eludir el confinament.
Déu-n'hi-do, Doncs la resta de titulars de la jornada són els següents. La premsa escrita, La Razón, diu que Espanya pot arribar a 2,5 milions d'infectats en 20 dies. El diari Ara es fa ressò de la crida a evitar el col·lapse sanitari. L'ABC es fa ressò, en aquest cas, de que arriben els moments més durs. Ens apropem al pic, anuncia aquest rotatiu. El Mundo diu, estem preparats per augmentar el pla d'emergència. Són unes declaracions de la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde. A La Vanguardia, finalment, llegim que el confinament es perllongarà diverses setmanes.
Doncs això és el que diuen les portades, però si aprofundim una mica també podem destacar que el govern mobilitza ja personal mèdic jubilat i estudiants d'últim curs i acabats de llicenciar.
A més, la Generalitat ja ha començat a derivar pacients amb Covid-19 als centres privats.
A Madrid s'han habilitat els primers hotels com a hospitals per malalts de la Covid-19.
Davant l'imminent col·lapse dels hospitals madrilenys, els pacients menys greus faran la recuperació en habitacions d'hotel.
Ha mort una infermera de 52 anys per coronavirus al País Basc, després d'estar ingressada una setmana.
Els professionals de la sanitat reclamen els mitjans necessaris per fer la feina sense córrer perill.
D'altra banda, Itàlia ha superat ja la Xina com a país amb més morts per coronavirus.
Les morts pel brot de coronavirus a Itàlia han pujat aquest dijous a 3.405 després que s'enregistressin 427 en només 24 hores.
A Wuhan, la taxa de mortalitat pel coronavirus seria menor del que s'havia calculat.
Els investigadors creuen que hi ha d'haver molts casos no detectats per poder explicar l'expansió del virus i això faria baixar la taxa de mortalitat a l'1,4%. Sent molt menor del que s'havia calculat en principi.
Ja preveiem que acabaria passant, però ara ja és oficial. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, anuncia que no hi ha data de retorn a les escoles perquè el confinament s'allargarà.
Això sí, el conseller ha rebutjat l'opció d'allargar el curs durant el juliol i l'agost. El que sí que ha dit és que caldrà adaptar el currículum escolar i sobretot la selectivitat afirma que s'ha de poder fer i que el batxillerat s'ha d'haver acabat el mes de juny.
Molts n'hem fet broma i se n'han fet molts memes, però sembla que hi ha qui realment ho va veure com una opció de negoci, el lloguer de gossos aquests dies de confinament.
Wallapop i Milanuncio s'han hagut de prohibir els anuncis de lloguer de gossos per passejar-los perquè hi havia persones que ho oferien realment. També han prohibit la venda de material sanitari per treure partit de la situació.
I un dubte que té molta gent aquests dies és si tenim dret a indemnització per un vol cancel·lat pel coronavirus. Doncs la resposta és que no, tot i que sí que en retornaran els diners.
La Comissió Europea al·lega que són circumstàncies extraordinàries, cosa que no obliga les aerolínies a compensacions més enllà del reemborsament o d'oferir un altre vol.
I una altra cosa a tenir en compte, Hisenda manté la campanya de la renda que començarà l'1 d'abril.
El Ministeri assegura que la majoria de declaracions surten a retornar i que això serà bo per a la crisi del coronavirus.
I en esports, per primera vegada des d'una de les federacions esportives més importants del món, s'ha parlat obertament de la possibilitat d'ajornar els Jocs Olímpics de Tòquio.
Sebastián Coe, el president de la Federació Internacional d'Atletisme, ha dit que proposar posposar-los fins a la tardor a causa del coronavirus no està descartat, tot i que ha afegit que és massa d'hora encara per prendre cap decisió.
Veurem, doncs, què és el que acaba passant. De moment, en la situació que estem, queda molt i molt lluny l'estiu encara. Ara mateix són les 8:13.
L'operadora lloretenca Fitel Network s'assuma al coronavirus i a la campanya Jo em quedo a casa. Si ets client de Fitel fins al 31 de març, tens 5 gigas més per navegar amb el teu mòbil. Seguim ampliant la cobertura de fibra a Lloret. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com. Recorda que el nostre servei d'atenció al client segueix actiu. Si tens dubtes, consultes o incidències, contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet.
La programació de Nova Ràdio Lloret queda alterada a causa del decret d'alcaldia de prevenció del coronavirus. Fins a nou avís, queden suprimits tots els programes de contingut a excepció dels serveis informatius. Podeu seguir el dia a dia de les notícies a través del Bon Dia Bona Hora a les 8 del matí, butlletins horaris a cada hora en punt, web i xarxes socials.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
S'ha iniciat un procés de selecció d'urgència per crear una borsa de vigilants de platges. Per prendre part en la convocatòria cal estar en possessió del títol de graduat en ESO, graduat escolar, tècnic auxiliar, cicle formatiu de grau mig FP1 o titulació equivalent. Les persones interessades han de presentar instància normalitzada a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana mitjançant cita prèvia o preferiblement de forma electrònica durant els dies del 16 al 21 de març. Ambdós inclosos, juntament amb la documentació requerida que s'especifica a la seu electrònica de l'Ajuntament, seu.lloret.cat, a l'apartat d'oferta pública, procediments de selecció d'urgència.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Mesures establertes durant la vigència de l'estat d'alarma. Es podrà circular per les vies d'ús públic per adquirir aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat. Per assistir a centres, serveis i establiments sanitaris, per desplaçar-se al centre de treball o a la residència habitual. Per a l'assistència o cura de gent gran, menors, dependents o persones especialment vulnerables. Per dirigir-se a entitats financeres i assegurances. Per passejar les mascotes i es permet la circulació de vehicles per anar a fer gasolina. Aquests desplaçaments només es poden fer de manera individual, exceptuant si s'ha d'acompanyar alguna persona amb dificultats.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un minut passa ara d'un quart de nou del matí. Avui és divendres 20 de març i un dia més som aquí al Bon Dia Bona Hora de la Ràdio de Lloret per posar-nos al dia de com està evolucionant la crisi del coronavirus des del nostre municipi. Ens centrem avui en el sector hoteler, perquè una vintena d'hotels de Lloret han tancat i només en queden un parell, segons anunciava dimecres TV3. Són pràcticament totes les places que hi havia d'haver obertes per Setmana Santa.
La crisi del coronavirus inevitablement ha provocat una forta crisi al sector turístic de Lloret de Mar. A banda dels hotelers, la situació també afecta el personal. Els sindicats calculen que més de 500 treballadors fixos quedaran a l'atur, sense comptar els treballadors discontinus i els eventuals que havien de començar a ser donants d'alta de cara a Setmana Santa.
I una notícia d'última hora, precisament, el govern espanyol ha ordenat tancar hotels i càmpings en el termini d'una setmana.
En una ordre del Ministeri de Sanitat publicada aquest dijous a la nit al Butlletí Oficial de l'Estat, l'executiu decreta que els allotjaments s'han de tancar a partir del moment que no tinguin hostes. I en cas que en tinguin, tenen com a màxim fins al dia 26 de març per tancar.
Doncs comencem parlant-ne, quan són ara mateix les 8 i 18, amb el president del gremi d'hotelers, que és Enric Dotres. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs primer de tot, i pel que és més actual, diguéssim, com veuen des del sector aquesta obligació ja per part del govern espanyol que ha ordenat tancar tots els hotels en el termini d'una setmana?
Bé, la veritat és que ho veiem bé, l'estàvem sol·licitant en vistes de que ja des dels últims dies, des del decret d'alarma, realment ja no podíem rebre pràcticament clients, els clients que els rebíem tenien que estar confinats a les habitacions, no era recomanable que anéssim junts al menjador, no podíem passejar pel carrer, amb la qual realment estàvem en una situació on pràcticament era impossible mantenir els establiments oberts, amb la qual nosaltres ja havíem sol·licitat de que si realment no podíem exercir la nostra activitat era absurd tenir que fer venir tot el personal i tenir totes les infraestructures en marxa si no ens era possible exercir l'activitat.
I pel que fa a la situació ara mateix a Lloret, perquè dimecres veiem un petit reportatge a TV3 en què es deia que una vintena d'hotels havien hagut de tancar però que en quedaven un parell oberts, ara mateix quina és la situació aquí al municipi?
Bé, en aquests moments és que ja hi havien tancat tots i realment tots els establiments estan tancats. Vull dir, quan ha arribat l'ordre ja tothom havia anat no acceptant reserves, recomanant als clients que tenien que si els hi era possible marxar, això sí, sempre primer de tot posant els interessos del client per davant i com hem vist en el nou escrit d'algun mitjà de comunicació amb clients agraint l'amabilitat del personal i dels establiments sense forçar-los en cap moment a marxar, sinó que s'han posat totes les facilitats, com en altres ocasions, quan hi ha hagut alguna desgràcia, amb el client per davant de tot.
I, senyor Dotres, ha copsat com a representant del gremi la preocupació dels hotelers? Perquè no sé si és la primera vegada que es viu una crisi tan forta en aquest sector.
Pues la veritat és que sí, hem copsat i hem mediat amb les crisis, amb les preocupacions, amb els neguits que en aquests moments hi ha, que la majoria de les qüestions encara avui no tenim resposta. Estem mediant entre les empreses, les administracions, col·laborant amb els sindicats, amb els treballadors, amb tot com no pot ser d'una altra manera, per veure de quina manera aconseguim superar això, sortir-ne el abans possible entre tots, i poder tornar a recuperar la normalitat en el major, breu plaç possible de temps.
Dèiem que TV3 en va parlar aquest dimecres, vostè mateix va aparèixer fent declaracions i deia que les mesures que havia anunciat les administracions superiors, el govern espanyol, eren insuficients, que en feien falta més. Què és el que demanen des del sector?
Bé, ni més ni menys. O sigui, des del sector demanem unes coses bàsiques, com poden ser una de les primeres que hem demanat, i això ho hem fet de la mà dels sindicats, és la cobertura a tots els treballadors, tant fixes, com fixes discontinus, com temporals, inclús tots aquells que encara no havien iniciat la temporada, que se'ls doni cobertura d'atur o d'alguna mena d'ajuda especial, perquè els mesos que ens venen poden ser molt durs per tots, amb la qual cosa, el primer que hem negociat i que hem apretat és això, i aquesta resposta encara no la tenim. I és una de les majors mesures que jo crec que ha de prendre aquest govern.
Doncs va.
Una altra, per descomptat a nivell empresarial, és la carència, ningú volem que ens regali res, però sí la carència de préstecs i crèdits i factures d'impostos que quedin suspeses, també amb una carència insuficient, per tal de que després es pugui reprendre l'activitat i amb tota la normalitat i les garanties possibles. Si no, hi haurà moltes empreses que quan això arribi no podran emprendre l'activitat i, en conseqüència, tot el que es deriva d'això de l'efecte cadena.
Clar, estem en una crisi global que no només afecta Lloret de Mar. En aquest sentit, treballen també, fan aquestes reclamacions coordinadament amb altres sectors turístics?
Sí, estem coordinats a nivell de totes les entitats turístiques, tant de Catalunya com de l'Estat espanyol, i com bé he dit, també amb els sindicats, perquè crec que ja dic que en aquesta ocasió estem tots junts en això i hem de sortir junts.
Clar, precisament, ha comentat, no?, en dues ocasions la col·laboració amb els sindicats, i és que els treballadors també, doncs, evidentment, hi ha molta preocupació. De quina manera els hotelers poden ajudar o quin missatge podríem enviar, no?, a tots aquests treballadors que s'han hagut de quedar a l'atur o que havien de ser contractats ara per Setmana Santa i que, de moment, fins a nou avís, no podran tenir feina. Què els hi podríem dir?
Bueno, primer de tot, agrair tot l'esforç de tots els que ja estaven en actiu fins ara i aquests dies tan durs que hem passat amb els establiments oberts. I, en següent lloc, doncs, dir-los el que hem comentat, que estem de la mà dels sindicats lluitant per tal de que l'abans possible l'Estat es faci càrrec, ja dic, a través d'una ajuda especial o del sistema estàndard d'atur, de tots els treballadors, però ja dic, no només els que estaven en actiu, sinó els que encara no havien entrat en actiu, i tots aquells, jo l'altre dia en una reunió ho comentava, és tan senzill com que la Seguretat Social toqui una tecla i vegi tots els treballadors que estaven al sector de l'hostaleria en aquestes dates. És tan senzill com això, i a tota aquesta gent se'ls ha de suspendre el gastar atur del seu propi per donar-los una ajuda especial per aquesta ocasió. I s'ha de superar això fins que això s'acabi i es pugui, tornin a haver-hi els hotels plens, els hotels en client, i es pugui reprendre tota l'activitat amb tota la normalitat i tots els llocs de treball que necessita.
Clar, encara no sabem quan podrà ser això. De fet, la Generalitat ja ha anunciat que les escoles tancant fins a nou avís, el confinament s'haurà d'allargar, per tant entenem que també encara és aviat, tot i que des del sector s'hi haurà de treballar amb força per veure com es presentarà l'estiu, no? Com es podrà intentar redreçar una mica tota aquesta crisi de cara a l'estiu, que esperem que sí que puguin reobrir els hotels.
Bé, amb les reunions prèvies que havíem tingut abans de, per dir-ho així, del confinament, perquè ens entenguem, tant amb Generalitat com amb l'Ajuntament, com amb el Patronat de Turisme Costa Brava, ja havíem mantingut converses per tal de preparar accions per en el moment que comencem a veure la llum i de que això es pugui començar a posar tota l'activitat en marxa, fer accions molt potents turísticament de màrqueting i de promoció en els mercats de proximitat en especial, per tal de recuperar amb una curva ascendent pràcticament el més vertical possible tot el volum de clients que necessitem per posar l'hivet en marxa.
Doncs això, en tot cas, n'haurem de parlar també d'aquí unes setmanes. De moment volíem conèixer la situació ara mateix. També llegim avui al diari que a hotels de la Costa Brava han ofert els seus llits per atendre els afectats pel virus. A Madrid ja hi ha hotels que han començat a atendre afectats. Com es veu aquesta possibilitat des de Lloret de Mar?
Bé, Lloret ja va posar a disposició de Salut a alguns hotels, algun grup hoteler ja es va oferir i estan a disposició de Salut per si en algun moment ho precisa, per descomptat, i com no pot ser d'una altra manera, tenen les nostres places a la seva disposició.
Doncs ho recollim també, i Enric Dotres, com a president del Gremi d'Hotelers, agraïm moltíssim aquesta entrevista, molts ànims, molta força pels dies que venen, i evidentment des de la ràdio doncs estarem ben pendents de qualsevol novetat al respecte. Molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia, i per tothom molts ànims i força per superar aquests dies.
I seguim parlant d'aquest tema, falten ara 4 minuts per arribar a 9:15, i ho fem en aquest cas amb l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, molt bon dia.
Molt bon dia.
Des de l'Ajuntament, com poden ajudar el sector hoteler, o quin és el missatge que s'ha d'enviar a aquest sector?
Doncs la veritat és que és un sector que ens fa estar especialment preocupat, i és obvi a Lloret de Mar quan els hotels són uns dels grans generadors de feina i de riquesa de la ciutat i de la destinació. Per tant, hem viscut amb molta preocupació i jo he viscut d'una manera directa, amb un contacte directe en aquest cas amb l'Enric Dotres, la president dels hotelers, com avançava aquest possible decret de tancament dels establiments, perquè el que passava fins ara és que no hi havia un decret que els demanés que es poguessin tancar, i per tant, al no haver-hi un decret, al no haver-hi una obligació, doncs això els deixava en una posició d'indefensió davant de possibles mesures que puguin prendre o possibles ajuts als quals es vulguin acollir. Per tant, ens ha anat bé, o els hi va bé amb ells com a indústria, doncs que hi hagi aquesta petició de tancament, doncs per poder fer les seves demandes de necessitats que tinguin, en aquest cas a les administracions superiors. I també a la línia del que deies fa, o del que li demanaves al senyor Brotres fa un moment, Maria, és que jo personalment ja he rebut la trucada de dos hotelers que tenen establiments a Lloret de Mar, on s'han ofert voluntaris i de manera gratuïta més a tenir els seus establiments en mans de Salut. I he fet aquest link, aquesta connexió amb les autoritats sanitàries, i estan buscant la fórmula, si és necessària en aquest cas, de tenir pacients en hotels, que serien pacients, pel que m'expliquen des de Salut, serien pacients no infectats de Covid, i per tant, diguem, pacients més estàndards, no ho sé, d'altres tipus de patologies que no tenen res a veure amb el virus que estem tractant, per poder alliberar el suficient espai a l'hospital per poder tractar el màxim número de persones amb el Covid-19.
Aquest detall entenc que és important, perquè potser hi ha algun hoteler que pensa: a mi no em fa res que utilitzin l'hotel, però si porten aquí gent amb coronavirus ens poden infectar, etcètera, etcètera. No, la idea és que fora dels hospitals només hi vagi gent sense estar infectada. Per tant, és un matís que trobo interessant de destacar. pel que fa també a la temporada, no? Parlava Enric Dotres que caldrà estar també treballant per un cop es torni a la normalitat, poder doncs, tenir una millor temporada del que sigui possible. No sé si des de l'Ajuntament caldrà fer també una mica de revisió de pressupost o de possibilitat de poder ajudar al màxim el sector, perquè és el principal sector de Lloret de Mar, i en aquest sentit ho dic perquè hi ha moltíssimes famílies que viuen d'això aquí al municipi.
Doncs sí, de fet des de ja estem preparant doncs, possibles accions que hem de fer en molts dels àmbits, i una d'elles és, òbviament, segurament haurem de fer, i no ens hi cap, cap dubte, des del primer moment que ho tenim clar, haurem de fer modificacions de crèdit en el pressupost, i per tant haurem de canviar partides i coses que volíem destinar doncs, a les inversions X o a qualsevol tipus d'activitats, doncs això les haurem de revisar, ens haurem de seure tots junts i revisar quines accions fem i quines no, en el sentit doncs, que segurament no, veiem que és una temporada que costarà molt iniciar-la, perquè a dia d'avui perdrem Setmana Santa, que era un actiu boníssim pel municipi de Lloret i per Lloret com a destinació turística, i això doncs, és segur que se'n van orris, i per tant tampoc sabem quan trigarem a arrencar la temporada i quines condicions ho faran i com respondran els mercats, i també ho ha explicat molt bé l'Enric Potres, ja estem pensant en possibles accions que desenvoluparem un cop passi tot això, i per tant com anem a buscar aquest públic, especialment el de proximitat, a tot aquell que està a 3 hores de cotxe als voltants de Lloret de Mar, i per tant al sud de França, la resta de Catalunya, l'àrea metropolitana i també doncs, el públic espanyol de proximitat. Ja estem començant a pensar accions des de Lloret Turisme. De fet, avui a mig matí tenim una reunió de teletreball per començar a pensar en possibles estratègies que utilitzarem un cop tot això passi. No tindria cap sentit fer-ho ara mateix seria llançar diners, fer qualsevol tipus de campanya en aquesta línia, però si un cop tot això passi i un cop doncs, es reactivin els mercats, un cop la gent torni doncs, a sortir, a moure's, a viatjar, a consumir, a treballar, doncs que ens agafin una bona posició, en aquest cas a Lloret Turisme, a l'organisme de promoció turística i de gestió de la destinació, per tornar doncs, a agafar els màxims clients possibles, i sobretot pensàvem que haurien de ser aquests de proximitat. Segurament serà una mica més complicat doncs, fer que vinguin vols de, no ho sé, intentar captar a noruecs, però sí que serà més fàcil doncs, captar a gent del sud de França, que de fet és un client natural que tenim.
Doncs en tot cas esperem que la gent compleixi al màxim aquest confinament i que un cop es torni a la normalitat doncs, que la gent tingui moltes ganes de sortir i de gaudir de les vacances i que es desplaci i que vinguin a Lloret de Mar. En tot cas ho anirem veient per com evolucioni tot plegat. Sí que volíem recordar, i ahir ho parlàvem amb la regidora de Serveis Econòmics, que anunciava que l'Ajuntament du a terme diferents mesures per ajudar la ciutadania econòmicament i que a més se n'estan estudiant d'altres. Per tant, la gent que consulti aquestes ajudes, aquestes possibilitats, i que aniran sorgint noves mesures a mesura que vagi avançant la situació.
Doncs sí, el que tenim molt clar és que és una situació econòmica complicadíssima per moltíssimes famílies de Lloret i d'arreu, molt complicada per molta gent, per moltes empreses, per molts autònoms, per molts petits comerços, bueno, per molts treballadors de base. Per tant, el que no farem és que l'Ajuntament afegeixi pressió fiscal i problemes a tot això. Per tant, això no passarà, i per tant la gent no haurà de patir de si el termini d'un pagament de qualsevol impost municipal o la impossibilitat de fer-ho doncs no haurà de ser un problema, i per tant serem tan flexibles com calgui amb aquelles persones que realment ho necessitin. Per tant, aquesta és la naturalesa de les mesures que estem prenent ja i d'algunes que prenem en breu, i per tant nosaltres doncs, com a Ajuntament ens hem de fer càrrec de la situació de moltes persones, estem aquí per ajudar i no per afegir pressió, i en aquest sentit doncs, màxima comprensió, i buscarem totes les fórmules possibles doncs, perquè la gent pateixi el mínim possible doncs, una situació tan dura com la que estem patint.
Doncs ho recollim també, i abans d'acomiadar-lo, alcalde, volíem comentar que vostè mateix va anunciar a través de les seves xarxes socials que havia donat positiu per coronavirus. Ja es troba bé, però, no?
Doncs sí, la veritat és que he passat una grip. El dijous a mig matí vaig començar a notar doncs, alguns símptomes. A migdia em vaig confinar a casa i durant el dijous, el divendres i el dissabte doncs, sí que he tingut símptomes com grip, com febre, com tos seca, com dolor muscular. I durant aquests 3 dies i mig doncs, vaig patir això, una grip, sense més, però una grip. I a partir del diumenge a la tarda doncs ja em trobo plenament recuperat. És quan doncs, em van fer la prova, perquè des del dijous doncs, que ho demanava el 061 amb el confinament doncs, habitual, i el diumenge em van fer la prova, em van donar els resultats abans d'ahir, crec, és que els dies ja se m'acumulen abans d'ahir, i em van comunicar doncs, que sí, que era positiu en Covid, i per tant, doncs, necessito seguir, haig de seguir amb un confinament estricte, ja porto una mica més d'una setmana, em diuen que hauria de ser com a mínim de 2, per tant, com a mínim, em queda una setmana sense poder anar a comprar al supermercat, però bueno, ja hi ha qui m'ho fa, i sempre tinc doncs, persones properes que em deixen doncs, la compra a l'ascensor, i per tant, doncs, aquí estic a casa fent la feina amb tota la tranquil·litat del món, amb una activitat molt alta, pues, perquè, doncs, perquè un cop has passat, en el meu cas, i parlo en el meu cas, aquesta grip de 4 dies, doncs, ja fa 6 doncs, que em trobo perfectament, i ja està, i esperar doncs, que tot això doncs, passi aviat, i que no sigui res, i per tant, com que tota la gent, com que la majoria de les persones diuen que ho ha de passar, en aquest cas doncs, jo ja ho tindré passat i entenc doncs, que ja seré immune i per tant doncs, a respectar el que em diguin els metges. Agrair doncs, també que em truquen cada dia des del CAP de Lloret de Mar per controlar doncs, que la temperatura la tinc bé, per controlar que em trobo bé, i entenc que és un cas més de persona que pateix els símptomes però sense cap tipus de gravetat.
Agafant el seu exemple, dir que si algú té símptomes però no són símptomes greus, que intenti quedar-se a casa, no? I que passi, com vostè deia, una grip, sí que pot trucar al 061 perquè l'informin, però que intenti en la mesura del possible no sortir ni tan sols per anar a l'hospital, que estan col·lapsats, no? Si són símptomes lleus, insistim, i passar-ho des de casa.
Sí, és així, de fet. Tots aquests dies he anat parlant amb metges que em trucaven, no, per controlar, i em deien que tot just jo que vaig confinar-me el dijous a migdia, doncs que jo tot just era dels darrers que els hi faria la prova, perquè evidentment vaig començar a trucar al 061 el mateix dijous quan vaig entrar per la porta de casa. Que a partir del dissabte ja em deien que el col·lapse era tal, o la possibilitat de col·lapse era tal, que ja la gent, com en el meu cas, que tenia una grip però no tenia res important, doncs ja començaven a no fer-los la prova, doncs perquè se'ls donaven altes, se'ls donaven positius, diguem, només amb la entrevista telefònica, però que no tenien la capacitat de poder arribar a fer totes les proves que volien. I per tant, doncs jo crec que sóc dels darrers, els que vam trucar el dijous al migdia eren dels darrers, els quals ens han acabat fent la prova, sense tenir uns símptomes greus, sinó només una grip, que en què doncs això, en què tenia febre, en què tenia tos i en què tenia dolor muscular, però no tenia símptomes més greus que aquests. Per tant, la gent que tingui aquesta simptomatologia semblant a la meva, el que ha de fer és quedar-se a casa, control telefònic amb els metges que li posin el càrrec i a passar-ho amb tota la calma del món, que no té cap dificultat.
Doncs, alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, ens alegrem que ja es trobi bé, que hagi fet una recuperació ràpida. Enviem aquest missatge a tota la ciutadania i, evidentment, li agraïm que ens agités un dia més aquí a la ràdio de Lloret. Bon dia.
A la vostra disposició. Fins aviat. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ara mateix són les 8:38. Doncs ja ho hem anunciat, ja som a la primavera de manera oficial i la començarem amb un cap de setmana de confinament. Per tant, situació ben estranya, tot i que, com sempre, nosaltres fem un cop d'ull al cel. Miquel Bernis, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, Maria. La primavera ha començat ja aquesta matinada, avui és el primer dia de la nova estació i començarem aquesta primavera amb un dia una mica més enterbolit, amb núvols prims, que tot i així sembla que seran menys espessos del que semblava ahir i que deixaran passar força el sol en molts moments encara. Esperem que les màximes avui siguin bastant similars a les d'ahir, moltes temperatures per sobre dels 15 graus, però com ha anat passant en dies anteriors, gairebé enlloc s'arribarà als 20. I és que, de fet, aquests pròxims dies més aviat anirem retornant a un ambient més hivernal, a mesura mesura que avanci el cap de setmana, però sobretot de cara a la setmana que ve, al voltant de dimarts, dimecres de la setmana vinent, sembla que entrarà aire una mica més fred i tot plegat farà que la temperatura reculi encara 2, 3, 4 graus més, de manera que tornarem a una sensació molt més d'hivern que no pas de primavera de cara a aquest tram final del mes de març. Pel que fa a l'estat del cel, els pròxims dies seran de cel variable. Aquest diumenge fins i tot esperem alguns ruixats intermitents, tot i que s'entreveuen més destacables en comarques del sud que no pas cap a les comarques de Girona. Per tant, sembla que seran més aviat ruixats puntuals que puguin aparèixer sobretot a la tarda. I també dilluns i durant dimarts, dimecres, probablement seguirem parlant d'un temps insegur, mig ennuvolat i amb la possibilitat d'alguns ruixats intermitents. Tot això caldrà anar-ho seguint, però tot fa pensar que el més destacable serà aquesta baixada de la temperatura i aquest inici de la primavera. A veure, encara molt hivernal que tenim per davant.
Doncs moltes gràcies, Miquel, per aquests detalls. Ara mateix, l'estació meteorològica de la Protecció Civil al barri del Rieral marca 8 graus, la humitat al 96% i aquí al centre temperatura de 9 graus.
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya informa. Per prevenir el coronavirus, cal que apliqueu les mesures genèriques de protecció davant de qualsevol malaltia respiratòria. Renteu-vos les mans freqüentment amb aigua i sabó o solucions alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn. Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans de seguida. Eviteu el contacte proper, almenys una distància de 2 metres, amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes. Eviteu compartir menjar, coberts, gots, tovallons, mocadors i altres objectes sense netejar-los degudament. Per a més informació, truqueu al 061 de Salut Respon.
Bon dia, bona hora.
Doncs 4 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí i obrim ara plana cultural. Aquests dies, de fet, ens estem fixant en com s'organitzen diferents àrees de l'Ajuntament i avui ens centrem en patrimoni cultural.
El departament proposa una visita virtual de 360 graus a la Casa Indiana de Can Font.
Doncs el que fem és saludar el regidor de Patrimoni Cultural, Xavi Flores, bon dia.
Molt bon dia.
Com és aquesta visita que s'ofereix des del departament?
Doncs bé, és una visita que la veritat és que era un d'aquells elements desconeguts que tenim per la web del patrimoni i consisteix tan fàcil com en una visita virtual a través de les diferents estances de la Casa Museu de Can Font.
I com es pot veure?
Doncs és tan senzill com entrar a la web del Patrimoni de Lloret, que és patrimoni.lloret.cat, clicar en els elements visitables i des d'allà ja et surt un enllaç que posa visita virtual a Casa Museu Can Font, cliques i directament ja te comença la visita virtual i tens diverses opcions. Per la gent que tingui ulleres 3D, te dona l'opció de fer una visita 3D, i et va portant per les diferents estances i és anar seguint les fletxes i tu triar cap on te vols anar. O llavors pots reproduir inclús un vídeo que et fa la visita directa.
Però per tant, és una visita que ja estava disponible i que ara des de l'Ajuntament es recorda perquè la gent està a casa i busca coses a fer? Seria això?
Sí, la veritat és que com que ara, per desgràcia, tenim molt de temps i tornem a recordar que tenim coses als calaixos, i la veritat és que jo vaig ser el primer sorprès perquè la tècnica, l'Anna Puentes, me la va passar i dic, hosti, la veritat és que crec que val molt la pena perquè és d'aquells elements que normalment no estan oberts de cara al públic perquè per la seva idiosincràsia no poden ser grups molt nombrosos i no la tenim sempre oberta al públic, però la veritat és que és una gran oportunitat per descobrir el que és Can Font.
Doncs ho recordem a tothom, una manera de descobrir aquesta casa indiana o de revisitar-la, si ja la coneixem, i recordem que, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, tots els equipaments de patrimoni cultural estan tancats. No sé si hi ha alguna altra visita que es pugui fer virtual a banda de Can Font.
De moment no, però sí que estem treballant amb el tema del projecte Red Ponés per fer diferents visites d'aquest tipus, perquè creiem bueno, que pot ajudar la gent a descobrir, clar, per sobretot la gent que no es pugui desplaçar o per la gent que vulgui fer coses diferents, pues, pot ser una cosa molt interessant.
Però seria per aquests dies de confinament o ja de cara...
Quan
tornem a la normalitat, no?
Quan tornem a la normalitat, que esperem que sigui l'abans possible.
Esperem, de moment sembla que la cosa s'allargarà, però esperem que sí. En tot cas, aquests dies de confinament, que la gent ha d'estar a casa, doncs que sàpiguen que poden fer aquesta visita de Can Font, visita virtual de 360 graus. Xavi Flores, com a regidor de l'àrea de Patrimoni Cultural, moltíssimes gràcies, bon dia i bon confinament.
Gràcies a vosaltres, bon dia, i sobretot recordar que la gent que es quedi a casa, que això va d'això, de quedar-se a casa i d'ajudar entre tots.
Doncs bon dia.
Gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Gairebé són 8:45 i recordem que una de les primeres mesures que van prendre les administracions per evitar la propagació del coronavirus va ser tancar tots els centres educatius i les universitats. Això, evidentment, va obligar els docents a adaptar-se com han pogut a la situació.
El lloretenc Miquel Ribes Carbó, com a professor de Biologia de la Universitat de les Illes Balears, és una de les persones que ha hagut d'adaptar-se per poder seguir amb la investigació que tenien en marxa quan van obligar a tancar portes.
Miquel Ribas Carbó, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns, quina investigació teníeu entre mans i què és el que heu fet?
Bueno, nosaltres teníem dos parts, la part de la universitat, dins la part docent i la part de recerca. En la part de recerca tenim, o el nostre grup de recerca treballa tant a l'Antàrtida com al Pol Nord per mirar plantes que viuen en situacions de condicions extremes. Aquestes plantes havien portat a l'expedició de l'any passat i, bueno, les tenim guardades dintre dels laboratoris amb càmeres de creixement especialitzades per això. Clar, tancant-se l'accessibilitat a la universitat, bàsicament el que vam tenir que fer és instal·lar a casa pues, llocs on poguéssim mantenir aquestes plantes creixent. De moment no podem fer-hi experiments, però sí que almenys que aquest material, que per nosaltres és extremadament valuós, no es perdés. I llavors, pues, bé, alguns companys a dintre de casa pues, han muntat sota dels despatxos focus per tenir les plantes, els terrats d'algú que disposa de terrat han pogut fer una mena d'umbracle perquè poguéssim tenir totes les plantes creixent i que almenys els nostres experiments es poguessin mantenir.
I podrà ser així? O sigui, és a dir, aquests dies se segueix fent la investigació o simplement es mantenen les plantes per, quan es torni a la normalitat, poder seguir la investigació?
Pel que fa a la investigació, de moment només mantenim les plantes. Aquí sí que hem hagut d'aturar el que s'estava fent. Bàsicament era analitzar els seus components fisiològics i, per tant, no podem anar al laboratori, no podem fer extraccions, però sí que almenys podem mantenir aquest material vegetal que té un cost elevadíssim tant de temps, sobretot, i de diners també, de poder aconseguir. De fet, enguany, dues persones del nostre grup estan confinades a Xile perquè estaven retornant de l'Antàrtida. De les quatre persones del nostre grup que hi havia, doncs dues han pogut tornar i dues han quedat a Xile de manera confinada com nosaltres a Suma Casa.
De fet, tota mesura que s'hagi pres doncs, és bona perquè ja veiem ahir el conseller Bargalló reconeixent que retiren que el confinament o que el tancament dels centres educatius i de les universitats sigui només per dues setmanes, de moment serà fins a nou avís, no s'atreveixen a posar una data de retorn, per tant, vés a saber, no?, quan es podrà tornar a la universitat.
Bé, de fet... La mentalitat que una vegada s'ha d'agafar és què passaria si això fos sempre més així. I ja sé que no es tracta d'alarmar ningú, sinó simplement preparar-se per això i quan sigui el moment que es pugui fer, doncs llavors intentar tornar a una vida normal, que potser no serà mai més la que teníem abans, perquè, bueno, doncs perquè un cop has passat una experiència d'aquestes, potser veus les coses distintes, però preparar-se per això. I en la part docent, això sí que és una de les coses que així com els alumnes estan bastant més preparats per tot el que és, diguem-ne, el món virtual, el professorat és una de les coses que més ha d'avançar en el sentit de poder transmetre informació de manera eficaç i correcta en els alumnes i que la puguin obtenir de manera, diguem-ne, no tan organitzada com teníem fins ara, que teníem les hores i sabies que a tal hora te tocava això, sinó que cada un pugui estudiar les seves hores que li correspongui. La segona part, també molt difícil, la part educativa, és com avaluarem, bueno, aquests coneixements. De la mateixa manera que les imparticions no es poden fer de la manera que havíem fet en els darrers, potser 100 anys, doncs potser les avaluacions també tampoc les podrem fer de la manera que fèiem. I això, evidentment, per enguany serà una cosa molt complicada, però sí que és una oportunitat molt bona perquè els docents fem un pas endavant en com avaluar tots aquests coneixements i aquestes tasques que es fan de manera virtual.
Doncs veurem tots els docents com acaben finalment adaptant-ho tot plegat, no? Comentaves aquesta dificultat per veure com s'avalua l'alumnat, en tot cas, i també ho has comentat, aquesta situació tan extraordinària que estem vivint, que la recordarem sempre pel bo i pel dolent, i que segur que també ens farà aprendre moltes coses noves. Miquel Ribas Carbó, com a professor de Biologia de la Universitat de les Illes Balears, ànims, que passeu de la millor manera possible doncs, tota aquesta situació, i també, evidentment, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos explicat com ho esteu vivint i com us afecta des de la Universitat de les Illes Balears. Bon dia.
Moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Queden 10 minuts i seran les 9. I ens n'anem ara altra vegada cap a l'àmbit cultural per parlar amb el grup local Maria Dolors, que tindrà presència a partir d'ara a plataformes virtuals com Spotify. La banda ho ha anunciat a través de les xarxes socials. Al telèfon hi tenim un membre de Maria Dolors, que és en Sergi García Arpí. El saludem. Molt bon dia, Sergi.
Bon dia, què tal?
Explica'ns una mica, ja hi sou en aquestes plataformes, a quines plataformes us podrem trobar? Explica'ns.
Doncs mira, sí, ja hi som, estem supercontents perquè, bueno, ara ja ens hem... és com fer el pas perquè donar-nos a la llum. Ens podeu trobar a Spotify, que és potser la plataforma més utilitzada, i qui faci servir altres plataformes més alternatives també ens trobarà a Deezer, Apple Music, a iTunes, si algú volgués comprar també la cançó, i a YouTube, per descomptat, també hem penjat les cançons en format vídeo, on hi ha la lletra, per si algú s'interessa pel que diu la cançó, o s'ho va voler aprendre, o vés a saber.
I perquè, Sergi, quines cançons heu posat? Les heu posat totes?
No, de moment hem penjat un parell de cançons que són les que hem gravat fins ara. Teníem ganes de fer el pas, de donar-nos més a conèixer, i vam dir, posem-nos a gravar, i vam valorar gravar un parell de singles. En lloc de fer una maqueta potser de 5-6 temes, que també hagués sortit més car, vam dir, fem-ho a poc, anar a posar un parell de cançons, després anar endavant, si això ja en posarem un altre, i aviam com reacciona la gent, si l'agrada, no l'agrada, si val la pena o no sé, a mirar. De moment hem penjat dos temes que creiem que poden enganxar bastant. Un és GTM, una cançó d'amor, i l'altre es diu Sacrifici, que també és d'amor, però encarat d'un aspecte més de llibertat, de més d'anar contracorrent, i bueno, aviam com reacciona la gent, si els agrada o no.
Diries que aquestes dues cançons representen la filosofia del grup?
Sí, jo crec que sí, perquè són dues cançons que amb prou feines arriben als 3 minuts, 3 minuts i poc, que és una mica la filosofia que tenim al grup, fer cançons molt, molt curtes, energètiques, molt directes, una mica reflexo de la societat d'avui en dia, no? Que avui ens agrada una cosa i demà ja ens avorreix. Llavors és una mica repte també per nosaltres a l'hora de composar, d'intentar no ser molt pesats amb les coses, sinó oferir una cosa que sigui allò i ja està, i que t'agradarà avui, i demà esperem oferir-te una altra cosa que també t'agradarà, no? Llavors crec que les cançons que hem escollit són una mica reflex d'entre totes les que tenim, les que potser representen més la filosofia que tenim.
I Sergi, tot plegat, heu decidit penjar ara les cançons donada la situació de confinament que estem vivint, o ja ho teníeu pensat?
No, ha sigut coincidència, perquè just aquest mes hem acabat de gravar tot una mica, i entre que ho hem presentat tot vam dir fa un parell de setmanes vam dir, va, agafem una fetge d'estreno, va, el dia 20, vinga, doncs el dia 20, així tenim dues setmanes per acabar de preparar. I ara entra tot el tema del coronavirus i no estava preparat.
En tot cas, el fet que la gent estigui a casa de ben segur que us pot ajudar, no?, d'alguna manera a animar, que s'animin més, sí, a entrar-hi.
Sí, sí, l'altre dia comentant, dic, mira, doncs al final acabarà sent una bona data, entre cometes, perquè tampoc és molt agradable el que està passant, però ja que la gent està per casa, pues, mira, aconsellar que hi donguin una ullada, ja sé què tal, perquè ara la gent té temps per investigar, per descobreixer.
Doncs sí, tenim molt de temps, no?, i temps per navegar per les xarxes. També animar-los a seguir-vos a través d'Instagram.
Sí, tenim Instagram, tenim Facebook i diré que para de comptar de moment. Però bueno, ens podeu seguir.
No, ja està bé.
Ens podeu seguir per aquí i nosaltres ben contents. Aviam fins on t'arriba tot.
Doncs, Sergi, moltíssima sort i moltíssimes gràcies també per compartir-ho amb tots nosaltres. Per tant, ja des d'ara, ja mateix, ja podeu entrar, sí, sí, a Spotify, iTunes, a Deezer, a moltes plataformes. El grup Maria Dolors ja hi ha penjat dues cançons i de més endavant esperem que en vagin sent moltes més. De moment, per aquest confinament, ja us podem escoltar des de casa. Sergi, una abraçada i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Queden 5 minuts per arribar a les 9 i anem ara amb un altre apunt, amb una altra proposta que pugueu fer des de casa vostra, i és que el Centre Punt d'Equilibri de Lloret de Mar ofereix sessions gratuïtes a través del seu compte a Instagram per seguir des de casa. Hi ha una gran varietat de propostes com classes de ioga per adults i infants, pilates, mindfulness o meditació. A més, per aquests moments d'incertesa generats per la situació que es viu arran del coronavirus, també s'ofereixen consells per controlar l'ansietat i aconseguir passar els dies de la millor manera possible. La psicopedagoga del centre, Laia Espinosa, explica com va sorgir la idea i considera que és una bona manera de rebaixar l'angoixa que es pot experimentar en aquests moments.
Davant el tancament del Centre Punt d'Equilibri degut al Covid-19, ens vam posar a treballar a distància per trobar una alternativa que ens permetés seguir la nostra activitat i d'aquesta manera no deixar penjat el nostre alumnat, ja que molts d'ells utilitzen el ioga per relaxar-se i desconnectar de l'estrès del dia a dia. Pensant conjuntament amb tot l'equip de professionals i veient que el confinament no era cap fet puntual, sinó que més aviat anava per llarg, vam pensar que la situació podria causar angoixa a la població. Per aquest motiu vam decidir dur a terme tots els possibles serveis i teràpies de manera gratuïta perquè tothom que ho necessités hi pogués accedir.
Les sessions es poden seguir a través del canal d'Instagram de Punt d'Equilibri. De moment ja s'han fet diverses classes. A més, cal recordar que el centre també compta amb ajuda per als estudiants que tenen dificultats en l'aprenentatge.
De moment, els nostres professionals de mindfulness i de ioga ja estan duent a terme i penjant les seves classes diàries a l'Instagram Punt d'Equilibri i Ioga. La psicòloga també ha ofert sessions, les quals cal remarcar que no substitueixen a la teràpia presencial, sinó que són un suport i en les quals es pretén facilitar la gestió de les emocions en aquests moments d'incertesa. També reforç escolar als diferents alumnes que tenim al centre i també, a més, està buscant la manera de poder ajudar via e-mail a totes aquelles famílies amb infants i adolescents, amb deures i amb dificultats per fer-los.
Punt d'Equilibri és un centre psicopedagògic i educatiu que va obrir les portes l'any passat. Tot i que treballen amb diferents grups d'edats, es va crear principalment per donar suport a les famílies amb fills amb dificultats en l'aprenentatge. S'encarreguen de diagnosticar casos de dislèxia, discalculia o dèficit d'atenció i ofereixen assessorament, informació i orientació per tractar aquests casos de la manera més efectiva. I anem ara amb un altre punt. Recordem que la policia local de Lloret ja ha començat a posar en només 2 dies un centenar de denúncies a ciutadans que no han respectat el decret de confinament a causa del coronavirus, és a dir, per estar al carrer sense un motiu de primera necessitat. Ho explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Saiz.
Ja estem al voltant d'aquest centenar de denúncies a persones que no estan fent cas a l'ordre de confinament, perquè ara ja és una ordre, des de dilluns passat és una ordre, i per tant s'està fent aquest seguiment perquè la població segueixi aquestes directrius de confinament i no passegi sense manera justificada pels carrers del nostre municipi.
Això ha passat durant aquesta primera setmana en què tots hem d'estar a casa i en què les autoritats alerten que les infraccions per no acomplir l'ordre de confinament poden arribar als 3.000 euros. Es recorda des de la policia que només es pot sortir de casa per comprar menjar, anar a la farmàcia, al banc i establiments de telefonia, entre altres, coses de primera necessitat. A més, si tenim mascotes, les podem passejar, les podem treure al carrer, però al mínim temps possible i sempre en solitari, mai en grup. Tot i l'aturada de gran part de la població, alguns serveis segueixen sent imprescindibles, com el que presta la policia, encarregada de vetllar pel compliment del confinament i per la seguretat de tots els ciutadans. Davant d'aquest fet, però, els agents lloretencs han posat en pràctica algunes mesures de control i vigilància enginyoses, com per exemple l'ús de drons, que permeten ampliar el radi de vigilància, especialment en les zones de difícil accés i minimitzen el risc de contagi. D'altra banda, l'Ajuntament allargarà el termini del pagament de l'IBI i no cobrarà ni la taxa del mercat setmanal o de les llars d'infants, ni tampoc la quota de la piscina, fins que no es regularitzi l'estat d'alarma arran del coronavirus. Ho deixem aquí, queden pocs segons per arribar a les 9 del matí. Posem punt i final al Bon Dia, Bona Hora. Sabeu que els serveis informatius us oferirem butlletins a cada hora en punt i, a més a més, a la nostra pàgina web i xarxes socials podeu rebre tota la informació. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Nosaltres tornarem dilluns a les 8 en punt. Recordeu, quedeu-vos a casa.
Bon Dia, Bona Hora.